Ràdio Tiana presenta...
Som aquí.
Bona tarda, benvinguts al cinquè programa del Som aquí, l'espai radiofònic on els nois i noies del Consell de Relacions de Tiana són els protagonistes. Avui hem agotat el programa de l'estudi de ràdio i l'hem portat fins a Can Riera, lloc on a partir dels 4-7 de la tarda començarà un acte centrat en la solidaritat i la, visibilització de la situació de persones refugiades. És per això que des del programa Som aquí també hem volgut tractar aquest tema portant a un convidat que ha fotografiat aquesta realitat, en Pau Coll, fotoperiodista del col·lectiu Ruidofoto. Bona tarda, Pau.
Hola, molt bona tarda.
Amb nosaltres també tenim a 9 dels adolescents del Consell d'Adolescents de Tiana. Bona tarda. Avui sereu vosaltres els que portareu la veu cantant del programa. Aprofitant que tenim el Pau aquí, sereu vosaltres els que li fareu totes les preguntes que vulgueu sobre la seva feina de fotoperiodista i sobre l'exposició que avui s'inaugura aquí a Can Riera. Dit això, comencem. Tal com hem explicat avui, sereu vosaltres que exercireu de periodistes. I li fareu les preguntes al Pau. Primer, però, voldria demanar-li que es presentés i expliqués una mica quina és la seva feina i la del col·lectiu Ruidofoto, per tal que els nostres oients coneguin qui és.
Hola, doncs, Ruidofoto, som una organització que ens dediquem a l'educació i la sensibilització en temes de drets humans a través de mitjans documentals i periodístics, sobretot de fotoperiodisme. És una entitat que estem formada sobretot per fotògrafs. Jo, encara que he nascut a Badalona, m'he criat aquí a Tiana, ara no he vist, però m'he criat aquí, i la meva feina bàsicament consisteix, jo és formació de fotògraf, i intentar explicar històries a través de la imatge. I els últims anys, sobretot, han sigut temàtiques entorn als refugiats i la migració a diferents parts del món.
Molt bé. Des de Ruidofoto també us dediqueu a la formació. El dimecres de la setmana passada, una companya teva, la Laia Gómez, va fer un taller de fotoperiodisme i van assistir alguns dels adolescents que avui tenim aquí. Què us sembla si abans de començar amb les preguntes al Pau expliqueu què us va semblar l'experiència?
L'altre dia vam fer un taller de fotografia on ens van estar explicant com feien les fotografies, què sentien aquelles persones, en quins estats estaven, i ens van també ensenyar un rescat de refugiats amb unes ulleres de realitat virtual, perquè vivíssim el que viuen ells.
Algú més que vulgui donar la seva opinió? Que vagi estar? Vale. Doncs, si voleu, seguim amb les preguntes i respostes. Qui vol ser el primer en preguntar-li al Pau?
Com et vas sentir per al teu ofici tindre que fer una fotografia a gent que està passant-ho malament i en vez de no ajudar-los? Vull dir, que, com et vas sentir en vez d'ajudar-los per obligació tindre que fer una fotografia?
Per ser la primera és una pregunta bastant difícil, eh? A veure, la meva feina és explicar una realitat que normalment està oculta, que és fosca, al reste de la societat, perquè es conegui, hi hagi una pressió política i es puguin generar canvis directes sobre aquesta persona que pateix. Llavors, aquesta és la meva feina i és el que puc aportar més. Ara bé, quan hi ha, últimament m'ha tocat treballar en situacions d'emergència, molt a nivell humanitari molt fort, i jo no sóc una persona que arriba a un lloc, fa fotos i se'n va. Jo sóc un lloc, arriba una persona, parlo molt amb ells, els conec, els explico què estic fent i si ells volen els hi faig fotos, però hi ha tota una relació prèvia, o sigui, no és arribo i me'n vaig, sinó són gent que conec. I quan són situacions greus, un rescat al Mediterrani, un camp de refugiats sense menjar, sense tenda, jo intento organitzar-me de, hi ha uns moments que faig fotos, però si jo tinc la capacitat d'ajudar, com qualsevol que està al meu voltant faria en una situació d'emergència, ajudem. Ajudem una estona i després intentem fer la nostra feina. I el que deia, si em sento malament, encara que sigui així, jo em sento malament. Sempre després que torno a la situació,
si no ho fes, jo crec que no faria bé la meva feina. O sigui, la meva feina és entendre aquella gent, empatitzar amb aquella gent, i si no m'emporto una mica del patiment d'ells, després no ho explicaré bé.
Ara jo, que tu els hi fas la foto a aquella gent i alguna vegada aquells homes s'han enfadat o algú pel simple fet que els hi feies fotos o algú? O com has dit, sempre els coneixes abans i...
Vale, jo tinc la sort que treballo en una... hem creat amb diversos companys una organització independent i no treballem ni per cap mitjà de comunicació ni per cap empresa. Llavors, jo tinc la llibertat d'escollir cap a on dirigir la meva càmera o amb quina gent vull treballar. No estic obligat a entregar res mai. Llavors, jo ho dic sempre, jo no faig una foto a algú que no vulgui, ni les faig d'amagat. O sigui, sempre estic molta estona o tota l'estona que se'm permet amb una persona, a vegades són hores, a vegades són mesos, i si ell vol i ho accepta, jo faig les fotografies. Ell, sempre hi ha d'haver una complicitat perquè la persona vulgui explicar la seva situació i jo faig de canal. També, en veritat, quan la gent està en situacions complicades, volen denunciar la seva situació. O sigui, passa molt poques vegades, sobretot quan viatges pel món, que la gent et diu no vull fotos. A vegades sí, per temes de seguretat, el que sigui, però el normal és que tenen ganes d'explicar. Ells volen que jo els hi faci fotos, ells volen que ho expliquem, la seva realitat, perquè intentar-ho denunciar, intentar crear una transformació, un canvi a partir d'aquesta denúncia.
Tu creus que les fotografies arribarien suficientment a suficient públic perquè com que algú realment canvia alguna cosa, perquè hi ha molta gent que habita aquests temes?
Pots tornar a repetir la pregunta, a veure si entes bé?
Que tu creus que aquestes imatges que tu fan arriben a molta gent, però tu creus que arriben a la suficient perquè realment al final els governs, per exemple, s'acabin donant compte de que tenen que ajudar?
Jo crec realment que la feina dels periodistes en general, documentalistes, és molt útil. Vale? I per una banda, genera canvis a molt llarg termini, amb molta feina, i són massa petits aquests canvis. Però hi ha una diferència que és, si no hi haguessin ulls periodistes, per exemple, els vaixells de rescat, no sabríem què està passant al Mediterrani. Si no hi hagués gent que viatja en llocs de conflictes, no sabríem què està passant a aquests llocs. I llavors, si no hi ha observadors nacionals o internacionals, una persona pot vulnerar uns drets d'una altra lliurement, perquè no hi ha ningú que li digui això que estàs fent està mal fet, no ho pots fer, aturem-ho. Llavors, és molt important que hi hagin observadors per parar segons quins problemes. Pensem en Síria, per exemple, en molt de temps no hi han pogut entrar càmeres, no han pogut entrar periodistes, però no sabíem exactament què estava passant allà. Qui diu Síria, diu Yemen, hi ha una sèrie de conflictes a Turquia que no deixen entrar al Sàhara Occidental, que no deixen entrar periodistes. Llavors, allà no sabem què passa. I això és important. A part, crec que sí, que el periodisme ben fet, que explica les coses en profunditat, no que ens ensenyi una imatge impactant i ja està, sinó que explica un fenomen, serveix perquè la gent es mentalitzi, conegui una situació, empatitzi, faci pressió als governs locals o col·labori amb organitzacions socials que ajuden a aquestes persones, etc. Si jo no creiés això, si no creiés que la meva feina serveix d'algú, no la faria, sens dubte, perquè estar contínuament amb gent que pateix, que és molt difícil la seva vida, que tal, si jo no ho crec, que això que faig ajuda aquesta gent, no ho faria, perquè és simplement anar a veure coses horribles molts cops l'any i no serà.
I tu, quan vas a aquells països, com et comuniques amb les persones d'allà? Tu, si tu parles anglès, ells t'entenen o has de saber algun idioma d'allà?
Aquí he tingut un gran problema, que és que sobretot a la part africana, la ruta, que l'últim treball, que és el que tenim aquí exposat, que és el Backway, és la ruta occidental, durant molt temps va ser la que més gent, migrants, portava fins al Mediterrani, i és una regió de parla francesa, i jo no parlo francès. però ho arregles sobretot treballant amb una figura que es diu Fixer, és un periodista local que tu contractes perquè t'acompanyi en els moments que estàs treballant, porti els llocs, coneix la realitat, i ella et fa aquesta traducció. Igualment, com que jo treballo amb imatges, sempre parlo amb tothom, sempre conec, però ho tinc més fàcil, que no haig de conèixer moltes llengües.
Ja que has dit abans fa una estona que era una empresa independent, de quina manera subvencioneu els viatges, les càmeres, el viatge, bueno, tot?
Uau! treballant molt. Vale, una empresa independent, nosaltres el que fem, com qualsevol organització social, vale? Nosaltres som una entitat, en veritat som una ONG, també, per la nostra feina que fem ens van donar aquesta acreditació, i nosaltres, per fer activitats de comunicació, d'educació, de sensibilització, podem demanar ajuts com demanar una ONG. A part, també com a fotògrafs, doncs fem encàrrecs, hi ha gent que ens demana coses, treballem per diaris, fem classes, jo sóc professor d'un postgrau de fotoperiodisme, fem una miqueta de tot, vale? Per tindre la llibertat després aquests grans projectes. Per nosaltres és molt important que ningú ens dirigi, vale? Que tinguem la llibertat de dir, vale, això és la realitat i la intentem explicar amb la màxima veracitat, honestitat i amb el temps que faci falta. El projecte aquest del Backway va començar el febrer del 2017 i no hem acabat encara, vale? Això costa trobar diners per fer tot això, però bueno, ho anem fent a poc a poc, quan anem trobant, anem fent viatges, és molt car fer tot això, la veritat, però unem amb els anys la raó d'existència de Rodeo Foto és aquesta, és tenir una entitat independent, periodística independent en temes de drets humans. Llavors no treballem, no estem viatjant tot el que volem, però fem aquesta funció que és ser independents, un mitjà independent a la nostra societat.
Jo vull preguntar que com se't va acudir treballar d'aquesta feina?
Molt bona pregunta. Doncs mira, vas, amb tota la sinceritat del món. Tiana acollia refugiats fa uns anys, acollia els saharauis, vale? I la meva família durant molt temps va acollir, jo era molt, molt petit, o sigui, la primera vegada potser tindria 13, 12 anys.
Llavors, molt jovenet, ara fa 20 anys, quan vaig fer 15, em van portar els meus pares a un camp de refugiats, vale? Als camps de refugiats de Tindouf, que encara estan allà, no fa massa temps hi he tornat, i allò em va partir per la meitat. Encara era molt jovenet per entendre aquella realitat, però després als 18 anys hi vaig tornar i ja vaig dir, ui, això que no tenia ni idea que passava, que és tan llunyà la nostra situació, que considerava que era tan injust, doncs dir, crec que és important explicar-ho, i vaig començar a dir, vale, doncs jo el que vull fer és explicar coses, no sóc bon escriptor, la fotografia se'm va donar bé i vaig agafar per ser fotògraf, per explicar aquelles realitats llunyanes que crec que les hem de conèixer des d'aquí, perquè som implicats. Per exemple, el tema del Sàhara era una colònia espanyola, doncs depèn molt directament de l'administració nostra.
Ja que et dediques a fer fotos a injustícies socials, a tu i a la teva empresa se us ha passat pel cap fer algunes sobre la situació actual de la justícia espanyola del nostre país?
Vale. No som una empresa, vale? Només dir-ho, perquè no tenim interès lucratiu. Ens ho hem pensat? La veritat és que no, per diversos motius, perquè hi ha molta gent fent-ho i gent que ho està fent molt bé, llavors la nostra aportació encara no hem trobat quina seria, i sobretot perquè ara estem en diversos projectes, no només internacionals, també fem projectes locals aquí, que considerem que és una vulneració de drets humans molt forta i estem concentrats en això. Naturalment estem empapats de tot el que està passant aquí ara mateix, però no estem treballant en això.
T'has plantejat que algú o tu mateix alguna vegada feu com un llibre recopilant històries de gent d'allà?
Hem fet diversos llibres, a Ruido Foto, Jo particularment vaig acabar fent un dels saharauis fa molts anys, que vaig presentar aquesta biblioteca fa, jo què sé, 15 o 12 anys. Hem fet un llibre en el Camino, per exemple, sobre migració, sobre tota la ruta que va de centreamericans fins als Estats Units en el seu pas per Mèxic. Vale? És el flux era abans dels refugiats siris el flux migratori més gran del món, i el que passava és que a Mèxic tots els latinoamericans passen a ser il·legals i tenien tots els problemes del món, els assaltaven, els detenien, els extorsionaven, i d'això en vam fer un llibre, vam fer una cobertura també d'un any i mig i vam acabar fent un llibre. Hem fet un llibre a Cuba també, un altre a Centroamèrica, crec que en portem 4 o 5 a Ruidor. El tema dels llibres, vale, que és algo molt xulo de fer i és un objecte, té un problema, que és gastes molts recursos, val molts diners i arribes a molt poca gent. Llavors al final ens agrada, però intentem nosaltres una de les funcions principals és que arribi a molta gent i molta gent que no està sensibilitzada amb el tema. Llavors, treballar en un llibre perquè arribi, fer-ne 1.000 unitats que arribi a 1.000, 2.000 persones és massa esforç. Si tu fas una exposició al carrer, de seguida la veu molta gent. Si tu publiques els treballs aquests que estan publicant a mitjans de comunicació, els publiquem a La Vanguardia, ens envien que són 20, 30, 40.000 lectures. Llavors arribes a molta més gent fent coses amb menys recursos. Però és xulo fer llibres, anem fent.
Que ara tu fa un moment has dit que els raptaven i tot això, que a on exactament passa això?
Estem parlant de la ruta... Jo això ho ficava com a exemple a Mèxic, però si no, vols...
Estem parlant de la ruta d'Àfrica.
D'Àfrica, sí. Vale. La ruta africana té un gran problema, que és Líbia. Líbia és un... des que va enderrocar el dictador Gaddafi fa uns anys, no hi ha govern. Llavors es disputen l'administració diverses milícies, grups armats que no estan organitzats. Llavors aquests han descobert des de fa uns anys que poden segrestar a tots, segresten sistemàticament a tots els migrants, siguin d'Àfrica Occidental, siguin d'Àfrica Oriental o Àfrica Central, i extorsionen, vol dir que els hi demanen, et retenen, i els hi demanen a les teves famílies, vale, que truquis, que envies diners, si no, no et deixaran anar, i per forçar aquesta situació de pagament, els torturen. Vale? I les coses que ens han explicat són horribles. De tots els que m'he trobat jo després de que hagin estat segrestats, tots estan malalts, tots estan desnutrits, tots han vist companys seus morts, i és el que està, i això està passant ara mateix amb molta gent. Es calcula que aproximadament hi ha entre mig milió i un milió d'immigrants subsaharians a Líbia, retinguts. Hi ha una política, uns convenis europeus, sobretot d'Itàlia amb Líbia, per frenar la migració a partir de dotacions de guardacostes. I llavors, aquí el que està fent l'administració és no volem que vinguin tant immigrants, on els estem frenant justament és on pels immigrants és pitjor.
Una pregunta sobre això. Aleshores, és un problema del govern de Líbia o és un problema europeu? És a dir...
Naturalment, qui fa aquestes coses no és un govern libià, sinó són uns grups de milícies, que hi ha principalment tres, que són, ells els diuen bandidos, que són qui estan organitzats no solament per sequestrar i vendre, sinó que ells per sequestrar i pagar l'assavellerament des de fa uns anys. Al sud de Líbia moltes mines i els fan treballar treballs forçosos amb règim d'esclavitud directament. O sigui, heu de treballar apuntats per una arma, si no treballeu us matem. Això, els culpables és qui ho fan, que són les milícies libaneses. El que passa és que un govern democràtic que es diu que defensa els drets humans no pot fer un acord amb aquesta gent perquè bloquegi els migrants. O sigui, Europa des de fa moltíssims anys, sobretot al principi Europa amb Marroc, ha externalitzat les seves fronteres a països on es poden violar els drets humans i com que estan lluny, com que no es veu, no passa res. I fan aquestes negociacions de ho deixem lluny de casa i allà que facin el que vulguem. Pues és un acord criminal, sens dubte, perquè hi ha moltes morts pel mig.
Saps si hi ha gent que després de passar, jo que sé, igual una setmana a Líbia, saps si hi ha gent que després de passar una setmana a Líbia acaben suïcidant-se per acabar amb l'apatiment que estan tenint?
Et soc sincer, amb tothom que he parlat, casos de suïcidi no. No, és la mentalitat del migrant, no és aquesta. Els migrants ja tenen informació que a Líbia els segrestaran i que patiran. Això ho he parlat amb gent abans d'arribar i que volen anar cap a Líbia. Ells ho saben i ho accepten. ¿Vale? Diuen, bueno, a Líbia patiré, però el millor aconsegueixo passar. Si jo me'n vaig a Argèlia, si me'n vaig a Marroc, no em deixaran, em deportaran de seguida. Llavors, prefereixo patir abans que no poder-ho aconseguir. Casos de tortura, me n'han explicat molts, i clar, casos de morts també, sobretot per les tortures, però per les condicions. El normal és que estigui segrestat el vaixell, l'últim vaixell que vaig estar, tot un grup d'eritreus van estar entre 2 i 7 mesos segrestats. M'he trobat gent que aquesta ruta l'ha fet en 2 anys, per exemple. Llavors, no es volen suïcidar. El que passa que la situació és tan dura, mala alimentació, tots arriben malalts, doncs que molts es moren. O en aquella situació, o ens hem trobat just que comencen a creuar el Mediterrani i ja estan amb les forces tan al límit, sobretot les dones, que ja no aguanten i allà es queden.
Però aquesta gent que dius que mor, moren principalment perquè els torturen fins a matar-los o perquè després els deixen passar i moren per aquestes malalties de desnutrició i coses d'aquestes?
No, per exemple, els últims casos documentats que tinc de morts és en treballs forçats. Quan intentaven fugir d'aquestes mines, sobretot mines d'or, doncs els perseguien i els mataven, sobretot per tornar-los. Una mina treballa en 200-300 persones, per exposar-los, que a la resta sapigués que si feien això els mataven. I molta gent et diu quan estan segrestats. Quan estan segrestats et donen un cop de menjar al dia, estàs en un país que fa molta calor, hacinado, vale? Molta gent, 30, 40 persones sempre et diuen en habitacions petites, i això al final durant molt, la teva salut no ho aguanta molts mesos i t'acabes morint. També hi ha moltes morts, doncs, el creuament del desert, que aquí no podem saber, no hi ha xifres, perquè el desert sí que és una cosa que s'ho empassa i mai ho torna a treure. Clar, a la part de desert, que és Níger, hi ha un acord des dels 2000, finals de 2016 amb Europa, que diu que la migració és il·legal. Llavors els migrants ja no poden anar per la carretera normal que va fins a Líbia, sinó que creuen el desert per rutes amagades i que no els trobi la policia. Llavors, si desapareix un cotxe, allà ningú ho sap, perquè ningú torna a passar. Aquest tros de desert que fan amb 4x4 són 2.000 quilòmetres de desert. Són uns 3 dies a tota pastilla.
I no tens por que et sequestrin a tu?
Sí. Jo tinc un gran avantatge, que sóc europeu, vaig amb visat, amb permís de periodista, i sobretot ja l'experiència m'ha dit que no val la pena arriesgar la meva vida per segons què. Llavors, sempre seguim uns protocols de seguretat. Jo no em ficaré a creuar el desert, un bon ofert. Pots fer la ruta, si vols, pagues tant, no sé què. Mai de la vida. O sigui, si jo em moro, no podré seguir explicant això. I a part que no vull fer-ho. Llavors, hi ha tots uns protocols de seguretat. Doncs, en aquesta ruta migratòria hi ha diverses zones en conflicte, on estan integristes, on està Boko Haram, pues que ja, com la resta de periodistes, segueixes uns protocols de seguretat, que és no vas més enllà d'on pots anar, preguntes sempre, no anar a lo loco a qualsevol lloc, així, sinó has de conèixer una mica el terreny i anar amb precaució.
Quantes vegades vas a l'any, quantes vegades vas a l'any a fora a fer fotografies i a conèixer-los?
Depèn del projecte. No... Per exemple, en aquest projecte, el de Backway, he fet 4 viatges. Per explicar tot això, els n'hem fet jo 4, els meus companys 4 més i em falten un parell. O sigui, per fer tota aquesta cobertura, al final seran uns 10 viatges en 2 anys. i després tinc altres projectes, però no me la passo, no sóc un o sigui, jo treballo a Ruido, que som una seu que estem a Barcelona. Llavors faig més o menys de reportatges uns 4-5 a l'any, uns 4-5 viatges, i després m'intento obligar sempre a fer mínim un reportatge a un tema aquí a Catalunya.
Quins reportatges teniu plantejats per un futur?
Bueno, això d'Àfrica, la veritat és que ens té molt agafats, perquè estem molt indignats. Llavors hem plantejat per l'any que ve, a partir d'octubre, hem fet sobretot ara el que és la panxeta d'Àfrica, que és Àfrica Occidental, vale? Que és sobretot la ruta des de Gàmbia, Senegal, Sierra Leona, i la central, Níger-Nigèria. Pues volem anar a fer l'altra banda, que és molt més difícil, que és Sudan, Eritrea, etc. Ara me'n vaig a Uganda el mes que ve, però per un altre projecte molt més petitet. I volem canviar també una mica de tema. Tenim una temàtica exclusivament de gènere, de violència contra les dones a diferents països del món, que també l'estem preparant per fer l'any que ve. Ah, no, important, jo treballo a la presó aquí, que això és... m'intento guardar 2 o 3 o 4 mesos cada any i mig, i fem des de Ruido Foto, que els faig jo, tallers fotogràfics dintre de presons, vale? Perquè siguin els propis presos, ells fan les fotos, expliquen la seva història, i després nosaltres fem el mateix. Fem xerrades, fem exposicions, hem fet un documental, i és important, perquè considero que no només hem d'anar a explicar realitats molt llunyanes, sinó aquí també tenim... racons molt, molt foscos que s'han d'explicar a la societat així d'una forma independent.
Els documentals que feu, on els compartiu? És a dir, teniu una pàgina web o mitjançant xerrades com aquesta?
De tot el que podem. Pues ara, per exemple, l'últim que vam fer, que sí que era una de presó, està a la tele, està a Movistar. I ara estem intentant que s'acabi a Movistar per ficar-lo a TV3. I mentrestant he recorregut la meitat d'universitats de Catalunya fent projeccions, fent debats, etc. O sigui, gran part de la nostra feina no només és anar a terreny, fer les fotos i publicar-ho mitjà, sinó que a Ruido sempre diem que fem campanyes. Pues, per exemple, aquesta exposició que teniu aquí deu ser el 5è o 6è municipi, i d'aquí a final d'any va 4 o 5 llocs més. Estem preparant ja una altra per l'octubre, que també va a diversos llocs. Fem tallers educatius, com el que us va fer la Laia, doncs això, 1 o 2 al mes anem fent. Xarxes socials, mitjans de comunicació, qualsevol cosa que nosaltres ens hem implicat també en comunicar tot això. Perquè moltes vegades els mitjans de comunicació, que és on tindria que anar totes aquestes històries, no volen massa, costa molt. O sigui, no ven tots els temes aquests. Hi ha gent aquí que no ha preguntat res dels nois. Jo intentaria que parléssim tots. Jo crec que aquí sí que heu parlat tots, oi que sí? Qualsevol coseta, pregunta o opinió, no fa falta que siguin preguntes només.
Vosaltres, quan aneu a un camp de refugiats o així, aneu molta gent de vosaltres que aneu a fer reportatges i així, o només va una persona?
A mi la veritat m'encanta treballar en equip, vale? Si puc anar amb un periodista, fantàstic, perquè jo em dedico a fer fotos només. Si algú fa vídeo, fantàstic, contractar gent. M'agrada treballar en equip. El que passa és que sempre no es pot. Moltes vegades va una sola persona perquè és car, perquè no hi ha recursos, per el que sigui. I a mi m'agrada molt la fotografia perquè és el que sempre va a terreny. Hi ha molts periodistes, per exemple, que el que fan és llegeixen o escolten una nota o els envien alguna cosa i ells escriuen. El fotògraf, en canvi, és algú que sempre està allà, a on passen les coses, que és un dels motius que jo soc fotògraf, que enganxa i que no... És explicar històries és addictiu, d'alguna forma.
Doncs m'agradaria també que parlessis una mica perquè del tema dels CIES, perquè tracteu els temes de refugiats de l'avinguda, del camí, però també està un cop arriben aquí sense papers i quin és el futur que els espera, no? Llavors vaig veure el reportatge que vau fer sobre els CIES i ho vaig trobar molt interessant i m'agradaria que l'expliquessis aquí per tots perquè no conegui la realitat de què és un CIE i qui vulgui preguntar també sobre aquest tema.
Vale. La llei d'estrangeria, això és important, vale? Perquè és això, no només fiquem el focus en llocs llunyans, molt marginats, que potser no ens impliquen, sinó tenim una sèrie de realitats aquí al voltant que ens afecten molt directament perquè són els nostres veïns. Llavors, la llei d'estrangeria espanyola és denigrant, molt denigrant. O sigui, un CIE és un lloc que si tu no tens nacionalitat espanyola, si tu ets il·legal, vale? Que això és una falta administrativa, és com no conduir sense carnet de conduir, és una falta administrativa, pues et tanquen a un CIE. Un CIE és un centre d'internament per a estrangers que mentre estàs pendent de judici per si t'expulsen al teu país, estàs tancat en règim com una presó, però sense haver fet cap delicte. A més, amb la suma, que qui et cuida, qui et vigila, no són funcionaris de presons, sinó és la Policia Nacional. I la Policia Nacional no està entrenada per aquesta feina, sinó està entrenada per reprimir. I llavors et trobes molts casos, molts, molts casos, totes les persones que he parlat jo que han sortit d'un CIE, han patit alguna agressió física. El CIE que tenim aquí de la Zona Franca, que ja fa temps que s'intenta, hi ha una campanya molt forta social perquè es tanqui, portem 5 morts. Vale? Que són 5, els van tancar, aquestes 5 persones, perquè no tenien documentació.
Sí, bueno, algú vol fer alguna pregunta sobre aquest tema? O no sé si ho coneixeu abans d'aquesta realitat, o us heu entrat d'ara que existien aquestes presons, per així dir-ho, perquè no hi ha altre nom, no?
Sí, a més el CIE costa, ha sigut algo que, sobretot els moviments socials, hi ha una campanya molt forta a Barcelona, tanquem els CIEs, està sort racisme a tope allà, és algo que els moviments, les organitzacions han denunciat molt sistemàticament, perquè passa que els CIEs no et deixen entrar naturalment a ningú, periodista, ninguna organització pot entrar allà, i després les víctimes, que surt, la gent que surt dels CIEs, més o menys la meitat els deporten, la meitat no, quan surts no vols parlar. Per què? Perquè no vols denunciar-ho, no tens documentació, tens molta por del que has viscut i si ho denuncies et vindrà la policia i com que estàs indocumentat et pot deportar cap al país que sigui d'on hagis vingut. Llavors, això, el nostre treball que vam fer amb CIEs va estar un any llarg per entrevistar unes 12 persones entre homes i dones i és perquè, i vam, per tot Espanya, costava molt que els migrants volguessin parlar, encara que fos d'una forma anònima, volguessin denunciar la situació, perquè tenien por.
I recordes alguna, quina de les històries et va impactar més?
Hi havia diverses que per exemple, un noi del Mustafa de Lleida, que era un jove amb un fill a Lleida, o sigui, tens família, ja no et poden deportar, des que va arribar a Espanya l'havien deportat 3 ocasions. Va creuar 4 vegades al Mediterrani, jo crec que les 2 últimes perquè ja tenia el seu fill. I diu, bueno, per molt que em deportin, jo ja no tinc res al meu país, estic sol, la meva família està aquí, doncs tornaré em jugaré la vida al mar les vegades que facin falta per estar amb la meva família.
Bueno, i parlant de que els CIEs també són unes són com presons, has fet reportatges a presons d'aquí de Catalunya. He vist que has fet bastants reportatges sobre aquest tema a presons de joves i a presons de brians, em sembla.
Sí, a les que em deixen, perquè sí. Treballo una estona a la presó i després ja no em deixen entrar. Ara joves vaig estar 3 anys i després de publicar aquest últim documental ja m'han dit que res més. I ara estic a brians, de brians 2, treballant amb adults. Sí, és la pràctica des de Ruido Foto, també fem una metodologia que és mig periodística, mig educativa, que li diem fotografia participativa, que és aquells col·lectius que tenen algun problema, siguin ells mateixos que expliquin la seva realitat. En comptes de que siguem sempre periodistes externs que parlem d'una realitat que no visquem, perquè no són ells mateixos que l'expliquen. I això el que fem és fer tallers d'imatge, o sigui, fem un grup i durant des d'un dia fins a un any els fem un taller que els ensenyem imatge i ells mateixos decideixen quins temes volen explicar i ells construeixen els seus relats, amb foto, amb text, amb vídeo, amb el que es decideixi. I com a les presons espanyoles, catalanes, no hi ha una altra forma de fer d'explicar el que passa dintre, hem trobat aquest filó, el resultat ens agrada, la feina amb interns funciona, o sigui, ells agraeixen moltíssim que algú exterior els vingui a donar l'oportunitat de tindre veu, doncs ja fa, jo crec que fa quatre camins, vam començar el 2005, doncs farà 12-13 anys que estem fent aquesta pràctica, interrompudament, no contínuament, perquè no sempre és fàcil entrar a una presó amb una càmera, però anem fent aquests tallers participatius i fem, ara al setembre fem una exposició, tenim un documental a Movistar, anem fent passes, debats, etc.
Molt bé. Algú vol preguntar sobre aquest tema?
Com es diu aquest documental de Movistar?
El documental es diu Adentro. Ara he trepitjat el micro i no sé si s'està escoltant. Sí? Vale. Es diu Adentro i Adentro és un any sencer, cinc joves de la presó de joves de Catalunya, que a més té un component migratori important. A la presó de joves més del 80% són d'origen estranger. És ells durant un any explicant la seva vida dintre la presó. És un document que ells han filmat, ells han après com van la càmera, ens hem brallat perquè fessin un guió, ens hem brallat perquè ells poguessin filmar les seves celdes, filmar la cuina, com es reparteix el menjar, una miqueta el que cadascú d'ells va decidir. I està bé, és un documental participatiu, o sigui, és fet 100%, tot ells, el so, menys el muntatge que el vam fer exterior, és un documental fet per ells.
Bé, doncs si vols comentar algun treball més que hagis fet.
No, si voleu podem parlar de l'exposició que ara està aquí Tiana, que és del projecte aquest migratori a l'Àfrica, entre l'Àfrica i Itàlia, entre l'Àfrica, entre Gàmbia i el Mediterrani concretament. Aquí tenim una primera part, aquest projecte li diem The Backway. El Backway és com li diuen a Gàmbia els joves quan van a intentar arribar a Europa, ells diuen The Backway, és com la porta del darrere, i és fer tota aquesta ruta, que des de Gàmbia són 7.000 quilòmetres, vale? A través de Senegal, Mali, Níger, el desert, Líbia, el Mediterrani, Itàlia. I el normal és que estiguin entre un i dos anys per aconseguir. Pues l'exposició que tenim aquí fora és una miqueta els llocs d'origen d'aquest Backway. Hi ha històries fetes a Senegal, hi ha històries personatges de Gàmbia, de Mali i de Níger, entre Níger, la frontera entre Níger i Nigèria. I sobretot són cinc personatges on t'expliquen la seva història, cada un d'aquests punts. I els vam fer una miqueta com a previ, mentre estàvem fent aquest reportatge, doncs ja teníem ganes, ja ens bullia la sang una miqueta amb tot el que estàvem veient, va ser, bueno, doncs anem a començar a fer productes de sensibilització, encara per no esperar els dos anys i mig en què acabarem tota la feina. I ara no hem acabat encara la nostra investigació, però ja estem construint la segona part del Backway, que ja és amb el viatge fins al Mediterrani.
Forma part d'una sèrie d'estudis més llarga, o sigui d'un projecte més llarg, no?
Sí, efectivament, que també ara estem fent un dels projectes futurs, és com us comentava l'Àfrica Occidental, però sobretot, encara que hem treballat en temes migratoris aquí a Catalunya, aprofunditzar una mica més i treballar la part de destí i jugar amb aquesta idea d'origen, trànsit i destí. I aconseguir explicar tot aquest gran fenomen.
Molt bé, doncs si algú vol fer una...
I a les últimes, no?
No és sobre aquest projecte, però és en general. Què penses de que, com a fotoperiodista, de que la gent no... A vegades la gent no creu el que una persona que ho ha viscut ho explica, i calgui una fotografia o un vídeo perquè la gent s'ho cregui?
Bueno, en la nostra cultura la imatge és veraç, o sigui, encara que està intencionada, vale, el fotògraf escull el trosset de la realitat, dels 360 graus, escull només un trosset, llavors hi ha una intenció alhora, però és veraç. Històricament, nosaltres quan veiem això, el digital, des de fa uns anys ho està distorsionant, però... Jo teòricament, a mi la gent em creu amb el que explico a través d'imatges, perquè allò passa realment. La fotografia té una gran força que és molt empàtica, vale? T'aproxima molt a aquella gent, la imatge fixa. El documental, la imatge contínua, és molt més descriptiva, molt més informativa, vale? No genera una proximitat tan gran, no té una força com la fotografia. Llavors, també que la gent no es cregui les realitats té a veure amb una crisi dels mitjans de comunicació i les xarxes socials. A les xarxes socials es diuen moltíssimes mentides, moltes. I els mitjans de comunicació també, o no s'expliquen bé les coses, més aviat. Llavors, i això és un exercici que hem de fer tothom, quan algú no es creu algú, o no ens hem de creure les coses, nosaltres hem de buscar verificar-les. A mi si m'arriba un missatge per mòbil, o un WhatsApp, o el que sigui, dient-me alguna cosa, a mi si no em cita la font, jo no me'l creuré de primeres. I si em cita la font, intentaré fer una cosa que és contrastar-lo. És a dir, vale, això m'ho dius tu, però potser em menteixes. Vaig a buscar altra gent que m'ho digui, a veure si és veritat o no. Hem d'intentar, no totes les fotos, no tots els vídeos, no tot el que ens diuen els mitjans de comunicació són veritat, o són veritats a mitges. Llavors, està bé que fem aquest exercici de fer l'esforç de contrastar i, bueno, i plantejar-nos les coses, ser crítics amb la realitat.
Abans has dit que els africans passen de Líbia, travessen el mar Mediterrani i arriben fins a Itàlia. Com és que arriben fins a Itàlia i no fins a França o Espanya, que és molt més proper?
Perquè pels països. Líbia és un estat que no té govern i afavoreix que hi hagi màfies que trafiquen o no trafiquin, sinó que passin a la gent. Argèlia, Marroc, hi ha governs i la immigració és il·legal. Vale? Sobretot negociada. Espanya-Marroc té una tancada de fronteres des de fa molts anys. Llavors, Líbia queda just, si ho mires al Google Maps, vale? Queda just, Malta està allà al mig, però Malta no vol sentir res de cap immigrant. Lampedusa tampoc, Lampedusa és el punt més sud, més a prop d'Àfrica, que és una illeta que hi ha molt petiteta, però Itàlia són uns 300-400 quilòmetres, el que hi ha entre la punteta de Sicília i la costa de Trípoli, que és la costa que hi ha més. Per això és aquest tram. Clar, l'estret de Gibraltar o les illes gregues són estrets molt més fàcils de creuar. Pues el 2015-2016, si us en recordeu, els refugiats siris, allà van passar 1 milió de persones i no va passar res. No, va morir molta gent, però perquè va passar molta gent. O l'estret de Gibraltar, tu el pots fer, hi ha gent que el fa nedant. El Mediterrani central és molt, molt perillós, perquè és una ruta molt més llarga. Hem anat tancant, Europa ha anat tancant fronteres, els llocs fàcils, Turquia amb Grècia, Espanya amb Marroc, i al final la migració no s'aturarà. Tu quan vols ajudar a la teva família, quan vols alimentar-los, ho faràs, i ells t'ho diuen, jo ho intentaré fins que el fracàs no sigui absolut. Llavors aniran provant rutes més difícils, que això provoca més patiment i més morts.
Tres coses. Una, com us vau conèixer, com es va gestar Ruido Foto, si sou companys d'algun curset, d'algun viatge, bueno, com si sou els mateixos ara que quan vau néixer. Això seria una. Després, com decidiu els temes? Suposo que són reunions col·lectives i ho decidiu d'aquesta manera, però no sé si és així. I després, en aquests viatges per documentar el tema de la migració, segur que us heu trobat amb les màfies, no? Amb els que són els que realment, en part, propicien que tot això succeeixi. Quina és la relació que heu tingut amb ells i si ha sigut difícil?
Vale. Ruido Foto, sortim tots de l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya, érem companys i érem de la nostra graduació, diguéssim, els que enteníem d'una forma igual la fotografia. La fotografia és per explicar històries i poder denunciar, sensibilitzar, educar sobre diferents realitats. Ens vam juntar uns quants que pensàvem això, i després, això era el finals del 2004, ha plogut moltíssim, encara seguim només tres d'aquests originalis, que són els fotògrafs d'aquí fora, justament, jo, Pau Coll, l'Edu Ponces i el Toni Arnau, i després hem anat sumant gent. Hem sumat gent, ara treballem amb una periodista, amb la Clara, amb el Roger de Disseny, amb la Laia, que és l'educadora i tècnica, col·laborem amb moltíssima gent, depèn dels projectes, i bueno, hem trobat una estabilitat des de fa uns anys amb un grup de gent, que sí que treballem, els que estem a l'oficina sempre som sis, però els col·laboradors externs, pues, solen ser bastants. Després m'has preguntat com escollíem els temes. No només hi ha temes que fem col·lectivament, també hi ha temes individuals. La presó, per exemple, el porto jo individualment amb col·laboradors. Això moltes vegades som un format de cooperativa, o sigui, discutim els temes, o sigui, no els debatim, ens discutim fortament per veure quins temes tirem endavant, perquè és molta energia i no pots fer el que vulguis, però sobretot al final tenim una norma que és drets humans, vale? que pugui tindre les nostres històries, poden ser més periodístiques, més artístiques, però tenen que tindre alguna funció social aquesta història que expliquem. Això és la norma i si compleix aquesta norma, doncs comencem a fer els projectes. M'explicaves el tema dels traficants. Justament l'últim viatge que he fet, que ha sigut a Agadez. Agadez és l'última ciutat de Níger abans d'arribar a Líbia i és la gent que surt des d'allà. De forma il·legal, perquè hi ha un acord entre Níger i l'estat europeu i Europa per aturar la migració clandestina. I ens hem trobat molts traficants i hem parlat amb ells i els hem fotografiat, inclús a l'última publicació en sortien. I clar, ells et diuen, vale, jo és que això ho he fet tota la vida. Jo, a la carretera, entre Agadez i Saba, que és la ciutat del sud libiana, de Líbia, és la ruta principal que travessa el desert del centre d'Àfrica. I això, aquesta caravana portant gent a treballar, o sigui, Àfrica, tots els països del Magreb sempre s'han enriquit molt d'immigrants subsaharians per treballar. Llavors, jo aquesta ruta l'he fet sempre i tenia tres conductors, tal. Ara em diuen que sóc un traficant perquè és il·legal. Jo, els traficants et deien, passem molta menys gent perquè és molt més difícil. Si m'atrapen, el meu conductor me'l foten a la presó. Llavors, clar, això què passa? Que són rutes més llargues, més difícils, els hi han de cobrar més als migrants i és molt més perillosa. Llavors, els traficants també ens ho hem trobat, doncs, jo un senyor dintre d'un CIE, doncs, que era senegalès i que ell era pescador i portava i tenia una barca i la va omplir de gent perquè podia fer-ho. I es van reunir i ell el van acusar de traficant i va estar 3 anys a una presó espanyola per portar la seva barca plena de gent. Però el tio deia, jo volia passar i vaig juntar tot de gent que coneixia, em van donar diners per fer-ho, però jo no m'estava... M'estava lucrant, sí, però no malintencionament. Llavors, el tema del traficant és algo relatiu. Els traficants, els taxistes que hi havia a Grècia que els tachaven de traficants, eren taxistes i tenien molta feina i hi havia molta gent, algú s'aprofitava, però hi havia molta gent que estava fent de transportistes. Això és un tema de criminalització de tota aquesta ruta, que és un discurs que també es fa des de la Unió Europea per frenar, per justificar. Estamos justificando las mafias, no sé què, ¿vale? Com si fossin un enemic que forma part del procés i que els migrants ho necessiten. És complicat, és bastant profund aquest tema. No és blanc o negre, ni molt menys, perquè com a mínim la gent que ha volgut parlar amb mi m'ho han explicat, o sigui, gent accessible que volen denunciar la seva situació, que diuen, hòstia, a mi la Unió Europea m'ha promès, vale, hi ha uns fondos per ajudar a Agadez, sobretot, que és una petita ciutat que viu del comerç amb Líbia, és la ruta central, a mi la Unió Europea m'ha promès ajudes per muntar un restaurant, per tindre alternatives al tràfic de persones, però no m'ho don. Llavors no em queda més opció que seguim fent el transport, que és el que he fet sempre.
Molt bé, doncs amb aquestes 3 preguntes arribem ja a la recta final del programa. Per acabar, com sempre, us demanaré que feu una petita reflexió de tot el que hem parlat avui. Llavors començarem per aquí, per la dreta.
Bueno, jo penso que en aquests llocs d'Àfrica estan passant coses horribles i que hi ha molta gent que fa tot el possible per, com has dit, alimentar i conservar la seva família i que, bueno, que això, que estan passant coses horribles i que haurien de canviar les coses.
Jo crec que tota Europa, en general, els governs, no pensen suficientment en la gent que està patint per aquesta situació, sí que s'hi tindria que implicar una mica més, ajudant, i no, o sigui, ajudant, intentar, per exemple, donar, aunque no sigui directament, sinó donar pressupost a empreses que, com per exemple l'Open Arms, o no sé, m'ha semblat, és algo molt trist i que està passant.
Bueno, jo penso que, com el meu germà ha dit, que és una gran injustícia això d'Àfrica i que, bueno, que s'hauria d'arreglar, com per exemple, doncs, donant un govern a Líbia perquè puguin viatjar d'una doncs, manera, entre comillas, segura i de forma que no els raptin ni els torturin ni els facin pagar diners als seus familiars.
Jo crec que, tot i que tots aquests temes surtin a la televisió i per altres mitjans de comunicació, hauria d'haver-hi molta més repercussió, perquè per les notícies poden sortir molts documentals així, però crec que falta com alguna eina o algo perquè la gent ho pugui com viure més, no sé.
Jo la veritat estic molt agraïda a aquestes ONGs, a aquestes associacions, a aquestes entitats que es dediquen a ser la veu i a ser els ulls de les persones que estan visquent en primera persona tots aquests conflictes, ja que ells no poden arribar a explicar mai o no tenen l'oportunitat de fer-ho públic. I trobo que és una eina molt útil, que cada vegada jo crec que ha de créixer més, la gent involucrar-se més, fins que prenguin ells partit, és a dir, prenguin ells la veu i no els mitjans de comunicació que estan manipulats i tampoc pues, el govern que no fa res a favor d'aquesta gent.
Bueno, jo penso que tots els refugiats estan vivint una situació molt injusta, ja que Líbia, com han dit abans, hauria de tindre un govern i impedir totes aquestes les tortures i el fet de que molts cops es trobin en punts on és il·legal fer qualsevol cosa i això, que hauria d'haver-hi molta més repercussió i aquests temes s'haurien de tractar molt més freqüentment.
Jo crec que tots els refugiats estan patint molt amb intentar sobreviure i que està bé que hi hagi gent que ho faci arribar a tota la gent i que la gent pugui ajudar aquesta gent.
Molt bé, i tu, Pau, què t'ha semblat la sessió d'avui?
Doncs moltes gràcies per convidar-me, la veritat. Estic content d'aquestes reflexions últimes que heu fet tots, molt madures, algunes d'elles. Llavors us convido que no us oblideu del tema, sinó que seguiu informant-vos, que sentiu empatia per aquestes històries. A nosaltres a Ruïda ens passa una cosa, quan fem exposicions, quan fem xerrades, quan fem una sèrie de coses, la gent ens diu, hòstia, això és horrible, però és que no puc fer res, això és mentida. ¿Vale? O sigui, hi ha moltes coses que podem fer com a societat i per mi és la nostra obligació. I en aquesta exposició, ens hem cansat de repartir-ho, que ho hem ficat. Hi ha un panell que es diu i jo què puc fer, que hi ha un decàleg de coses que puc fer jo, per exemple, en envers de la migració. Pues, acceptar-la, col·laborar amb organitzacions, reclamar als governs locals, municipals, pues, l'acollida de refugiats. Hi ha coses senzilles que podem fer tots que ajudaran a fer aquests canvis, perquè si no ho fem nosaltres no ho farà ningú més. I res, moltes gràcies, nois, per compartir aquesta estona i canya del tema.
Doncs moltes gràcies a tots i totes per les vostres opinions i per les vostres reflexions. Gràcies també al Pau Coll i al col·lectiu Radio Foto pel seu testimoni i la seva feina de fotoperiodisme. I us animem a visitar la seva pàgina web per veure i descobrir tots els reportatges dels que hem parlat i molts més que han fet, que valen molt la pena. Es busca a Google i la primera, no?
www.ruidofotoamph.com.
Exacte. Ens acomiadem recordant-vos que d'aquí una estona, aquí on estem ara a Can Riera, començarà l'acte centrat en la solidaritat i la visibilització de la situació de persones refugiades. Es farà la presentació de la 14a edició del llibre Relats Solidaris de l'Esport, escrit per diversos periodistes esportius i prologat enguany per Òscar Camps, de Proactiva Open Arms, que estarà aquí present fent la presentació. Els diners de la venda del llibre aniran a l'ONG de l'Òscar Camps, dedicada al salvament marítim de refugiats que intenten arribar a les costes europees. També es farà la presentació del curtmetratge que estudiants d'ESO de l'Institut de Tiana han rodat aquest curs centrat també en Proactiva Open Arms. Dit això, fins aviat.
Som aquí, amb Marta López.